Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als camins de la música. Com hem vingut anunciant en la falca que s'emetia aquests darrers dies a Radio Clara, als Camins de la Música anem a fer durant aquesta temporada una programació un poc especial centrada fonamentalment en obres composades per dones. Ja hem dit que és una qüestió de les moltes en les que el gènere ha tingut sotmeses al sexe femení i que ha impedit o ha dificultat de forma molt directa la seva dedicació a alguna cosa que no fos estar a casa al servei del marit i es poguera dedicar, per exemple, a composar música. Doncs bé, esta cosa rara fins i tot, no diria jo que encara avui en dia, però sí que no hi ha una idea de que n'hi ha dones compositores d'un relleu enorme. Quan s'anomenes grans músics, tots els noms que es venen al cap són noms d'homes. Bach, Beethoven, Mozart, jo mateixa he caigut en aquest parany, però és que realment no se programen obres d'esta gent i només en els últims temps s'està fent gravacions, perquè ara mateix es grava de tot, d'algunes peces de determinades compositores, sobretot de música més o menys antiga. Doncs bé, nosaltres anem a tractar, com he dit, al llarg d'aquesta temporada, de regirar per ací i per allà, per on puguem, entre la discoteca que tenim, el que puguem aconseguir per internet, etc. I farem programes que aniran dedicats a una persona, dona, que siga fonamentalment compositora. Ja havíem començat a fer una part d'això al finalitzar la temporada anterior, en el que varen fer tres tandes de programes, perquè varen ser grups de dos o tres programes dedicades a tres personalitats del jazz rellevants: Marilou Williams i Lil Hardin, dins del jazz més clàssic, per dir-ho així, que eren, com sabeu, compositores, arranjadores, pianistes, managers del grup o de tot. I també Alice Coltrane, que dintre d'una corrent més renovadora també va tindre uns programes dedicats a ella. Doncs bé, continuarem també amb dones que han fet el seu camí dintre del món del jazz, però el que resulta més complicat, perquè en el món del jazz no m'està resultant tan difícil, però en el terreny de la música culta és molt difícil perquè hi ha poc material gravat que es puga programar. He tingut que anar regirant molt i he aconseguit el que he aconseguit. Encara que darrerament és cert que s'està gravant d'algunes coses, perquè avui en dia es grava tot, però no vos penseu que està senzill de trobar. Doncs bé, avui, com a iniciadora d'aquesta tanda de programes, tenim a la que, després de Safo, de la qual se sap que en la Grècia clàssica era una filòsofa, era poetessa, i a més, com era habitual en aquell moment, les poesies es declamaven acompanyats de música o bé cantades directament, i per tant els poetes també cantaven. Safo no va ser una excepció. Se sap que cantava, el que passa és que no ens ha arribat cap testimoni per escrit de les seues músiques, perquè en molts casos eren improvisades, però a més tampoc no hi havia una mecànica tècnica per a escriure la música. No s'havia inventat encara per estos barris una cosa tan elemental avui en dia que ens sembla, com la partitura. La segona personalitat de la qual se sap que va tindre un enorme relleu en la història de la música i que per tant se la considera la primera dona de la qual es tenen constància plena i documentada de partitures seues, és la persona a la qual anem a dedicar aquest primer programa. Esta persona és Càssia de Constantinoble, la primera persona de la qual vos he dit que han arribat una cinquantena de peces, quasi tots himnes religiosos, encara que també n'hi havien algunes peces de tipus civil, per entendre's, no religiós, i de la qual heu escoltat una primera peça interpretada per el famosíssim Kronos Quartet. És un arranjament de Dayan Tuliatos d'una cantata que se diu Usant a la posta tatirant com a instrument. Les dues peces que heu escoltat a un grup, un sextet vocal que es diu Bocamé, alemà, són dos stickera, que són l'stickera, són himnes fets per a una celebració religiosa i que en aquest cas estaven el primer dedicat a el martiri de Santa Cristina, que va ser decapitada per son pare per les seues creences religioses cristianes, i la segona per un bon camí dedicat a Simone l'Estilita, i és una de les poques composicions que Cassia dedicà a personatges masculins, perquè també es dedicà a destacar, donar relleu al paper de la dona en general en la vida tant personal com pública, de manera que el feminisme també ha trobat en ella una certa precursora de les reivindicacions de les dones. Cassia va néixer entre el 805 i el 810 amb tota seguretat a Constantinople, la capital de l'imperi d'Orient, de Bizanci, i provenia d'una família noble, per tant havia tingut l'oportunitat de tindre una bona educació, una educació que a més la va dur a tindre contactes amb determinats monjos tinguts com a intel·lectuals a l'època, amb els quals mantenia una regular correspondència.
Sfudo na fessi
La primera dels stickers que heu escoltat està dedicada a Julià l'Apòstata, un emperador que va tractar de fer marxa enrere a l'autorització de que els cristians foren legals, per dir-ho així. Es va il·legalitzar de bell nou i es va perseguir encara que no aconseguia acabar en la religió catòlica, que en aquell moment estava tenint una important implantació en tot l'imperi romà. El segon stickera està dedicada a glossar la famosa pelea del fariseu i el publicà, bueno, pelea dialèctica entre el fariseu i el publicà que es dona en la Bíblia, en l'Antic Testament. Càssia, que com hem dit va néixer a Constantinoble, era una persona que, a part la seva intel·ligència, tenia una enorme bellesa, sembla, segons diuen diversos cronistes de l'època, dels quals se té constància. Per exemple, Simeó Logoteta o Jordi el Moncho o Lleó el Gramàtic, que eren, a part d'intel·lectuals de l'època, cronistes que narraven fets diaris, fets que anaven succeint allà a Constantinoble. I n'hi ha una anècdota famosíssima referida a Càssia que refereix que en un moment determinat l'emperador Teòfil, que tenia que casar-se, va fer l'habitual forma de triar esposa, que era que una sèrie de joves es presentaven a l'emperador i ell anava passant amb una poma d'or en la mà i a la que triava li donava la poma d'or. De vegades feia algun tipus de conversa amb les dones, però això era sempre molt complicat perquè les dones tenien com a llei que el millor que podien fer sempre era estar callades i sotmeses. Aleshores, quan va passar al costat de Càssia, va dir-li que de la dona el pitjor, referint-se al pecat original d'Eva. Càssia, en lloc d'estar-se calladeta i com tocava modoseta, li va respondre dient i de la dona el millor, referint-se a la concessió de Jesucrist per part de la Verge, que a més era la patrona de l'imperi bizantí. Això de que una dona li responguera i el fera un poc quedar en ridícul davant de tot el món, per sol fer de contestar-li en principi, però a més contestar-li d'una forma intel·ligent, li va costar el que evidentment no la triaren com a emperadora. De fet, hi ha alguna biografia seua que diu d'ella que era més intel·ligent com per a ser emperadriu. Aleshores va tindre que retirar-se un poc de la vida en la cort perquè, clar, l'emperador li va, encara que estava i sempre sembla que va estar enamorada d'ella, no podia rebaixar-se i per tant la va com desterrar de la cort. Ella va fer l'única cosa que una dona d'una família noble com era la seua podia fer si no es casava, que era ingressar en un convent, evidentment.
Oh,
Els càntics que acabeu d'escoltar s'anomenen el primer Crist, rei de la glòria, i està dedicat a Santa Cristina, una santa amb la qual s'identificava prou ella perquè tenia un cert paral·lelisme en la sabidoria i en la bellesa, i el segon és un cant dedicat a una història prou bèstia, perquè tracta de que un got va enamorar-se d'una dona, i aquesta dona, que era un símbol de totes les dones, va patir l'acosament d'aquest got, que per poder casar-se amb ella va matar la seva dona cremant-la en la pròpia tomba allà, un senyor la mar de simpàtic. I dos sants, que eren Sant Curies i Adibus, li varen salvar a la jove de morir, perquè els germans de la dona morta se volien vengar matant-la d'ella. Com veieu, així sempre n'hi ha, en molts casos, el toc de la defensa dels drets de les dones en el nivell que es podia fer en aquell moment i en aquella època, però n'hi ha una constant, que és la demanda d'autonomia per part de les dones. Des del punt de vista estilístic, les peces jo no sé si estan una miqueta més adornades del que es podria pensar que s'interpretaven en aquell moment, perquè clar, la partitura és de la melodia principal, però les polifonies que es fan un poquet són, per a mi, una miqueta falsificant potser l'època, perquè en l'edat mitjana, en aquell moment, l'habitual eren les monodies, no eren les polifonies. Les polifonies són ja molt posteriors. Sí que hi havia, bordón, és a dir, una veu que mantenia una certa nota, i que era aquesta nota la base sobre la qual anava oscil·lant la melodia, però sembla que aquestes peces estan un poc més adornades del que correspondria a una certa interpretació historicista. De tota manera, com és impossible saber com ho interpretaven, i la interpretació és impecable des del punt de vista tècnic, tema estilístic anem a deixar-ho córrer i senzillament els escoltem, perquè realment estan molt ben interpretades.
Thank you.
Les dues peces que acabo d'escoltar, excepcionalment també, la tria s'ha fet en el disc com s'ha fet, es fa un elogi de personatges masculins, de sants masculins, homes, que com ja vos he dit no era el normal en Càssia, que preferia personatges femenins. El primer es diu El llaüt de cinc cordes i està dedicat a cinc màrtirs que eren en aquell moment molt famosos, Eustratius, Ausentius, Eugenius, Orestes i Mardarius, que varen morir martiritzats el mateix dia. I la segona peça, el segon Stikeron, està dedicat a una altra vegada Simó l'Estilita, que era una persona, un personatge, més que una persona, molt venerada en els principis del cristianisme, i que segons diu la llegenda va estar quasi 50 anys dalt d'una columna i a més fent-se sacrificis aguantant allí els oratges com caigueren o el sol com pegara, i és a ell qui està dedicada la peça. Bé, estem que esta dona, quan se fica en el monestir, pues, estava també involucrada, perquè se coneix que estava en tots els saraos, està involucrada en la famosa querella bizantina, que ara s'ha quedat des d'aquell moment com a símbol de quan se fa una discussió sobre un tema un poc absurd, no? I que a més no se trau molt de suc. En aquell moment estava la disputa sobre si tenia que haver imatges o no en la part bizantina de l'Església Catòlica, perquè en aquell moment l'autoritat de Roma sobre el total de l'Església no estava clara i l'Església de Roma, que tenia per allí el seu papa, anava per un puesto i l'Església Bizantina, com després se consolida, anava per un altre. I l'emperador Vesperon estava també per el bàndol de llevar les imatges, mentre que Càssia estava a favor de mantenir les imatges. O sigui que es queda amunt, sempre se col·locaven en el bàndol bo, vamos, en el bàndol dels perdedors, per el que es veu. Així que també estava en això, i aleshores va estar molt activa en aquest tema i va escriure molts textos al respecte, raonant el perquè d'això. Després, ella, en el 843, va fundar un monestir, ella soles, com, suposa que com tenia diners, que era com perquè la raó per la que podia fundar-se un monestir, doncs va fundar un monestir del qual va ser abadesa fins que morí. I la Leonor Estudita diu que la fundació, que no tenia a veure amb el rebuig de l'emperador, sinó era el resultat d'una veritable vocació, i el monestir estigué vinculat al monestir d'Estudion, que és on vivien alguns dels intel·lectuals catòlics, monjos, que estaven en l'època i que tenien relació amb ella, relació de cartes i tal, i que van tindre un paper important en la renovació de la litúrgia bizantina del moment.
Peace.
Com he dit alguna vegada, encara que en aquest programa no es toquen temes d'actualitat, sinó que és un programa un poc intemporal, per dir-ho així, això no vol dir que la persona que ho fa estigui en l'estratosfera. Estic ací i estic en totes les coses que cal estar. Per tant, no puc deixar de fer esment, estant en un programa, en una emissora com Ràdio Clara, a l'atac que ha patit les webs que no estan a favor de l'estatu quo i que ha durat durant una setmana. És un atac que és evident que està organitzat per algú en mitjans i en diners per a fer-ho i per tant jo crec que no cal ser molt llest per saber on cal apuntar respecte a l'origen de l'atac. No és la primera vegada que se feia un atac a 950 i a webs allotjades en altres llocs, però que van en la mateixa línia, però sí que ha estat la vegada que l'atac ha sigut més durador en el temps, una setmana, i més complet, més massiu. Això per a mi és una mostra de que algú està tratant de fer un assaig amb tot. És a dir, no sé, assaig en tot, es diu el darrer assaig que se fa d'una obra abans del dia de l'estrena, que se fa sencera i com ha quedat aquest dia ja s'estrena el dia següent. Doncs jo crec que algú ha fet la prova de veure primer com reaccionava la gent i tècnicament com se les apanyava del personal. Jo crec que d'aquesta prova que han fet ha sigut una cosa molt clara. Primer, s'hem pogut escapolir en certa mesura mitjançant vies alternatives, que hem haver-se posat en marxa ara, hem donat la pista ja als atacants de que cal tapar alguns altres forats que n'hi havia per als quals se podia la gent escapar del bloqueig i que per tant la següent vegada això potser estigui també tapat. Com que jo no sóc cap ingenu, sé a on tinc que mirar. Així que només deixar constància del meu rebuig a aquesta activitat antidemocràtica i totalment fascista de la gent que ho ha fet. I en fi, ho lamento per Càssia perquè la dona s'ha quedat sense una peça que volia haver posat, he posat tan sols les dues darreres, la primera de les quals, per cert, té una història associada perquè es diu que quan estava escrivint-la es referia a les dones de la caiguda, se diu, i està referint-se a les dones que varen llevar el cos de Jesucrist una vegada baixat i que estava ella escrivint el text este i estava un Crist allí que estava netejant-lo també. I l'emperador, que estava enamorat encara d'ella, va anar a visitar-la i se va amagar perquè Teòfil no el vera. Teòfil no la va veure, però va veure la peça que estava escrivint, el text que estava escrivint, i va afegir un vers. I encara que no li pegava molt a la peça que estava escrivint, Càssia deixar el vers com una mena també d'homenatge a l'emperador. I així s'acaba per avui els camins de la música. Tindrem més músiques i de més gent en les pròximes setmanes, ja sabeu. Els dissabtes a la nit a les 11:30 i els dijous a les 4 de la vesprada. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.